Barcelona és ràdio.
Una vida de ràdio. T'acompanya l'Albert Malla.
Comencem el capítol 116. Moltes gràcies per arribar fins aquí. Avui, que és dimecres 17 de maig del 2017, acabo de recordar en el grup d'amics del Facebook que avui fa 5 anys ja que ens deixava Donna Summer. La que va ser reina de les pistes de ball dels anys 70 va interpretar una de les millors cançons que s'han dedicat a la ràdio. De tant en tant sempre he comentat per antena que tant que ha fet la ràdio per la música i, a canvi, tan poques cançons que se li han dedicat. La ràdio ha estat la primera en donar a conèixer les novetats musicals, els artistes que començaven, i després, un cop consolidats, els ha ajudat a vendre discos, a aconseguir actuacions. Però, a canvi, la ràdio històricament i arreu del món ha rebut poques gratificacions, poques compensacions en forma de cançó. No és el cas d'aquesta. On the Radio. Una cançó que fins i tot continuem ballant a les sessions revival que organitzo amb el Cocodril Club. I també al Facebook. Vaig preguntar quins són els teus primers records de ràdio. Si me'ls expliques, vaig dir, ho comentaré en el programa Una Vida de Ràdio. I al llarg d'aquest capítol anirem comentant algunes de les coses que ens han volgut compartir els nostres amics. Per exemple, Antonio Orduña ens diu: "Yo he tenido diferentes etapas de recuerdos de este fantástico y mágico mundo de la radio. El más primario, como la mayoría de nosotros, aquel viejo estante de casa donde la radio se izaba casi como un estandarte. Pero fue quizás sobre mis 13 años cuando mi relación con ella se convirtió en mi mejor amiga, en la compañía de protagonistas. Y cuando descubrí el mundo de la radio musical en la FM, fueron pasando diferentes emisoras y locutores, siempre coincidiendo con mi tiempo libre. Conjuntamente, Radio España de Barcelona, desde Javier Artiga, Gerardo Oliver, Eduardo Vidal. En Radio Juventud, José María Pallardó. Y un seguimiento continuado a Albert Malla desde aquella inolvidable Radio Club 25. Siempre sigo escuchando la radio que me gusta. Gracias, Antonio Orduña. El 1982, a la cadena catalana, al costat del crític de cinema Pepe Nieves, vaig començar un programa dedicat al cine, una de les meves grans passions. No va ser fàcil, perquè es considerava que el cine no interessava gaire per ràdio i, sobretot, no interessava als clients, és a dir, que era difícil de patrocinar, de que aquell programa obtingués ingressos. Però el nostre interès i la nostra persistència va fer que finalment aconseguíssim fer sessió en contínua. I el 1985, per cert, un programa que es continua fent, no s'ha deixat de fer mai, amb Pepe Nieves, ara a Ràdio Marca, i amb el nom original de La Claqueta, és a dir, que porta 35 anys. On the Radio. Bé, doncs, el que us volia explicar és que un oient del programa, el 1985, es va convertir en col·laborador fix. I fins a l'actualitat, us recordo que ara us parlo des del maig del 2017. En Ramon Esteban ho va aconseguir degut a la seva espectacular col·lecció de discos de bandes sonores originals. Llavors encara era molt més difícil que ara obtenir-les. Fins i tot la majoria ni s'arribaven a publicar a Espanya. I Ramon Esteban ha estat tan amable de cedir-nos la gravació del programa en el que ell va debutar, el 16 de novembre de 1985. Era dissabte, 3 dies després del meu aniversari, un dia després del meu sant, i el recordo perfectament perquè sé que aquella nit tenia un bolo a una discoteca anomenada Donatella Space de Torelló, però que el matí següent, és a dir, el matí de diumenge, havíem organitzat amb en Pepe Nieves una preestrena per als nostres oients de la primera part de Regreso al Futuro. Bé, llavors no sabíem que hi hauria una segona ni una tercera part, ni que la pel·li es convertiria en mítica. Per cert, que estem escoltant la seva música incidental de fons. Escoltem algun fragment d'aquell programa perquè pot resultar curiós recordar que l'entrada a un cinema d'estrena del centre de Barcelona era de 200 pessetes. És a dir, menys d'un euro i mig. I també ens resulta una mica trist recordar tots aquells cinemes que ja no existeixen i que llavors eren o formaven part del nostre oci, dels nostres records d'adolescència i joventut. Cinemes espectaculars com el Novedades, el Regio. Tampoc hi són ja el Rex, el Cine Nuevo, que va ser Cinerama, el Pelayo, etc. En aquests moments, a Barcelona només ens queda una sala de cinema històric. El Cinema Aribau, que està com es va estrenar el 1961. Esperem que l'empresa Balanyà el pugui mantenir molts anys, perquè aquell altre gran cinema que tenia, que en el seu moment va ser el més gran d'Europa, deien, el Cinema Urgell, realment espectacular i amb una gran qualitat d'imatge i so, ja fa 3 o 4 anys que està tancat. Era també molt trist, poc abans de que el tanquessin, anar a sessions, per exemple, d'un dissabte a la tarda, va ser el meu cas, i comptar només 14 persones, tot i tenint en compte que Balanyà, evidentment, reservava les pel·lícules més comercials o previsiblement més taquilleres per al Cinema Urgell. La música, per cert, és d'Alan Silvestri, però d'aquí uns instants escoltarem la cançó de la pel·li que es va fer molt famosa. Així doncs, els pròxims minuts som el dissabte 16 de novembre de 1985.
Presenta sensacionales programas dobles en sesión continua.
Bueno, hoy lamentablemente parece que nuestra carátula de presentación tenía una copia mala y de ahí su mala imagen. De todos modos, bienvenidos. Esta es la edición número 129 de Sesión Continua, el genuino programa de cine de la cadena catalana. Pasen, pasen, están todos ustedes invitados, tienen un lugar reservado. Hoy la película debate será El jinete pálido, que se está proyectando actualmente en el Cine Capitol, protagonizada por Clint Eastwood. Pero las bandas sonoras inéditas ocuparán una parte importante de esta edición número 129 ya de Sesión Continua que comenzamos y que tendrá, como siempre, también noticias del mundo del cine, la crítica de los últimos estrenos de Barcelona, concursos, Sesión Continua. Bienvenidos. Con ustedes la función, la sesión de hoy sábado 16 de noviembre de 1985. Recuerden que en el transcurso del programa, si tienen algo que decir, algo que preguntar, algo relacionado con el mundo del cine para explicar, disponen de nuestros dos teléfonos directos, el 318-95-13-14. En el momento en que se produzca la llamada, interrumpiremos lo que estemos haciendo en aquel instante para atender su llamada. Operador, como de costumbre, es Pepe Nieves, nuestro crítico. Hola, Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. Y bueno, antes que nada, hubo una pregunta hace dos semanas en referente a Víctor Mature, que contestamos de manera bastante dudosa, porque nos parecía que sí, que estaba vivo, pero tampoco teníamos toda la certeza, porque es uno de esos personajes que en un momento dado desapareció del mapa y ya nunca más se ha vuelto a saber de él. Víctor Mature está vivo. Otro día, por casualidad, encontramos un reportaje que se hizo de él hace unos 3 o 4 años, y está vivo, está viviendo en una pequeña casa de un lugar de Estados Unidos, olvidado por todo el mundo, y además mucho, por lo menos aparenta mucho mayor, mucho más años de los que tiene realmente. Es uno de esos ya figuras que en su momento dado pues fue eso, una figura, una imagen física, que no fue nunca un gran actor, y que actualmente pues eso, está viviendo bastante olvidado por todo el mundo.